I quan passen 7 minuts de les 6 de la tarda comencem amb un aplaudiment pel Jordi Creus, perquè va ser el número 1 dels llibres més venuts de no ficció en aquest Sant Jordi. Expliquem-ho així ràpidament. No és que sigui un llibre teu.
No, no és un llibre meu, però sí que és un llibre que he tingut una participació o que he sortit com a editor als crèdits, que és el llibre de Contes des de la presó de l'Oriol Junqueras, pel qual estic molt, molt, molt satisfet. Gairebé estic més satisfet que si el llibre fos meu.
No sé si t'esperaves ser el més venut. Sí, a dalt potser sí, però Déu-n'hi-do.
Sí, portàvem des que va sortir cada setmana sent el llibre més venut de no ficció a Catalunya, amb el qual confiàvem en que en Sant
Jordi... Amb el qual t'ho podies sospitar.
Continuàvem igual. Bueno, tenia un problema.
Hi ha tanta competència.
Hi ha molta competència i nosaltres no tenim una persona... La persona que va fer el llibre no podia signar per raons òbvies, amb el qual és un hàndicap en un dia com Sant Jordi.
Doncs felicitats i un altre aplaudiment pel Mauri, perquè sí, hombre!
Perquè
és el Mauri, Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, és que clar, a partir de les 7 la gent ja pot baixar i escoltar què passa amb Meteo Mauri, que ens ho expliques ara mateix.
Avui toca versió verda, que recordem-ho, és la versió respectuosa amb el medi ambient, No és cap altre tipus de versió.
No, és green.
Green, això mateix. Anirem amb mobilitat per parlar d'una iniciativa de la ciutat de Palma, Vianants en Lluita. Saps què fan?
No, què?
Sí, posen un adhesiu que posen, escolti, no em toquis els nassos que vull fer el meu camí. Quan troben un cotxe sobre la vorera, pas de vianants, allò passant de tot, fan una foto, pengen a xarxes socials o tiren endavant alguna denúncia, etc, perquè Palma està realment col·lapsada de ferros amb quatre rodes.
S'ho salten tot.
Llar A+ i consum responsable. Anirem cap a la llar sostenible perquè Leroy Merlin s'avança a IKEA venent ja kits solars, instal·lacions solars, etc. És a dir, aquests grans magatzems ja comencen a fer ofertes molt interessants. Però també el supermercat sense plàstic, que es consolida, ho veurem a Empresa i Comerç A+. El turisme low cost és insostenible, ens explicarà també en Gallego. I atenció a l'entrevista, 30 minuts amb el Xavi Canyadell. Segurament a molt poca gent li sona aquest nom, però ell és el fundador i gerent de l'empresa Electromaps, que fa 10 anys va començar a ser el portal d'usuaris de mobilitat elèctrica.
Per saber on pots repostar el teu cotxe.
Això mateix. Des de fa 10 anys fins fa 2 es rascaven el nas. M'explico?
Sí.
És a dir, molt pocs punts de càrrega, molt poca oferta, etc. Des de fa 2 anys ja és una empresa 100% rentable, ja són 6 treballadors i això vol dir que aquest sector està tirant com un tro. És una empresa catalana que, atenció, té 43.000 usuaris.
Molt bé.
I 64.000 punts de recàrrega inscrits, on la gent... és un portal col·laboratiu. La gent té penjades 40.000 fotografies de com funciona, etc., els problemes que jo tinc, els avantatges, ves aquí, que són molt simpàtics, aquí et donaran uns quilowatts...
És com un TripAdvisor de llocs de càrrega de cotxes i de vehicles en general.
Sí, senyor, sí, senyor.
Està molt bé, està molt bé. I a més ho veus ràpidament. Jo estic aquí, en aquest punt de la geografia, necessito saber al voltant meu on hi ha punts de càrrega.
Això mateix.
Això ara mateix és essencial, tenint en compte que les autonomies encara estan allà, no?
Sí, depèn del vehicle que tinguis, encara pots arribar a patir. Però bé, sàpigues que jo el meu vehicle elèctric, ara poso un exemple molt personal, té 150 quilòmetres d'autonomia, amb els quals faig gairebé 40.000 quilòmetres a l'any, però aquesta Setmana Santa, per anar al Pirineu de Lleida en família, no m'arribava. Per tant, vaig llogar un vehicle a un preu, podríem dir, sorprenent, un vehicle SUV, grandot, etc.
Elèctric?
No, de benzina, vaig contaminar. Sí. 45 euros, 11 dies de vehicle. 45 euros, 11 dies de vehicle. Per tant, escolta'm, allà on no t'arriba un vehicle elèctric, cap problema. És a dir...
Amb quina empresa ho has llogat, això?
Bé, vaig fer un cercador i és una empresa de primer ordre que opera a l'aeroport de Barcelona. Vas allà amb el metro de Masblau, surts
però
a la parada de metro...
Euros, però escolti, no devia tenir ni rodes, això?
Mira, cada roda 300 euros. Una roda és 225, 45 de perfil, 19 de llanta, sostre solar, seients de pell...
Carai, noi.
Cotxe nou, 10 quilòmetres d'ús quan el vaig recollir, és a dir, feia olor de concessionari.
Ja ens diràs el nom,
No, entreu a internet i feu cercadors, els cotxes de lloguers, pots trobar ofertes realment bones.
Molt bé.
Sapigueu que la mobilitat està canviant. Sí, ser propietari d'un vehicle
no cal.
Amb el poder adquisitiu que tenim a Catalunya, que ja sabeu, que va de baixa, que és una ruïna, etcètera, etcètera, et planteges les coses i comences a funcionar
d'una altra manera. Doncs aquestes són les coses que podeu aprendre amb el Meteo Mauri. Meteo Mauri, Francesc, gràcies.
Adéu.
I ara parlem... la setmana passada vam parlar amb el Jordi Creus de Neus Català, supervivent dels camps nazis, i aquesta setmana parlem precisament de l'ideòleg, de l'anomenada solució final. Sí, senyor, és Wagner. Si li fa greu, aquesta associació sempre hi és, però de moment de fons sona per parlar de Himmler, el temible Heinrich Himmler.
Mira, ho has dit tu, vam parlar de Neus Català, exemple de dignitat i de valentia, i avui parlem d'un covard i d'una persona indigna. I veurem, ho explicaré per què dic que és indigna i per què és covard. Què sabem de Himmler? Bé, els historiadors alemanys parlen d'un noi que en la seva adolescència era molt tímid, un noi també amb molt mal caràcter, molt imbuït per totes les llegendes de la Gran Alemanya, per un passat mitològic alemany. És una persona que va voler entrar en un cos d'elit de l'exèrcit alemany i no va ser admès, amb la qual li va crear una gran frustració. Va intentar posteriorment entrar també a les SA, a les camises marrons, tampoc el van admetre, però sí que va començar a militar amb grupuscles neonazis al voltant de Hitler, i sí que va participar o va estar a prop durant l'intent de cop d'estat de l'any 1923, liderat per Hitler, que va acabar amb un rotund fracàs, però va permetre a Himmler, és una mica complicat, Himmler, d'anar escalant posicions dins del nazisme, de manera que quan Hitler va guanyar l'any 1933, Himmler ja era una persona molt poderosa, i sobretot quan Hitler el va nomenar cap de les SS, de l'organització militar, política i també de seguretat dels nazis.
És a dir, que Hitler l'apreciava, no, i el valorava.
Hitler el valorava molt, era la seva mà dreta, era un home important dins de l'estructura, sí, molt.
Doncs aquest senyor, frustrat de la vida i que canalitza la seva frustració cap aquí, de sobte, si us dic ara que va venir a Montserrat, doncs dius, home, perdona?
Sí. Si em permets, t'explico una mica el viatge.
I
que
tant.
Ell va venir a l'estat espanyol a l'octubre de l'any 1940, per tant, en un moment molt complicat. Ell arriba per Irún, per Hendaia, entre Irún, el 19 d'octubre de l'any 1940, va passar per Sant Sebastià, va passar per Alsasu, va passar per Burgos i va arribar a Madrid la matinada del dia 20 d'octubre. Aleshores, allà era una reunió, o sigui, ell va anar a Madrid per fer reunions, per intercanviar informacions policials.
De manera oficial.
Sí, de manera totalment oficial.
Estem parlant després de la guerra, el 40, un any després de la guerra.
Sí, amb la França ocupada, i ell el que vol fer és intercanviar informació policial i preparar la reunió de Hitler i Franco, que tindria lloc una setmana després a Hendaia. Ell va tenir reunions amb Franco, va tenir reunions amb el cunyat de Franco i ministre en aquell moment d'Afers Exteriors, Serrano Súñer. Va anar als Toros, va visitar la Direcció General de Seguretat, va visitar...
Hi ha algun lloc on quedi recollida la seva impressió dels espanyols i de Franco i de tota la...
No
va dir aquesta gent són fòmines, no, o són meravellosos, no va
tenim
dir
alguna impressió que després us explicaré de Montserrat, més que de Madrid, però bueno, ell va anar a Barcelona després, però quan era a Barcelona es va desplaçar a Montserrat, que era el lloc que realment li interessava de visitar.
I per què volia anar a Montserrat? Què li passava a Montserrat?
Doncs mira, ni per fer turisme, ni per visitar el monestir, encara que sembli estrany, ni per fer un petó a la Moreneta. Ell era un home molt interessat en l'esoterisme i en les ciències ocultes, i ell estava convençut que a la muntanya de Montserrat s'amagava el Sant Greal. Sant Greal és la copa o el calze que va fer servir Jesús a l'últim sopar, i que després va servir també per recollir la sang de Crist quan ell estava agonitzant a la creu. I ell està convençut que estava a Montserrat.
Pots estar molt convençut, però truca i pregunta abans d'anar-hi, saps què vull dir? Ho sabríem nosaltres si hagués estat allà, no?
Ho sabríem si hagués estat...
Però ell pensava que estava amagat en una cova o que l'havien amagat els monjos...
Ell pensava que el tenien amagat els monjos, sí.
Ah,
i ell va anar a Montserrat, o sigui... Sí que és veritat que els gravats que hi ha del Montsalvat, que és el lloc que diuen on s'amaga el Sant Greal, són unes muntanyes, són uns gravats del segle XVI que s'assemblen a les muntanyes de Montserrat. Però, bueno, s'assemblen les muntanyes de Montserrat com es poden assemblar amb unes altres muntanyes, no?
Ja.
Al final...
Potser volia sortir, potser volia viatjar.
Sí, sí.
Volia fer una volteta.
Sí, potser és això. En tot cas, què té a veure Wagner amb això? També hi té a veure?
Sí, Wagner hi té a veure perquè... o sigui, la llegenda de l'òpera Parsifal se centra en la lluita entre els cavallers que tenien cura del Greal i els seus adversaris identificats com les forces de l'infern. Segons la representació musical, el Greal estava en mans de Parsifal, però es podia convertir en un poder de màgia negra si se l'apropiava una persona sinistra, no? I aleshores Himmler i Hitler van capgirar la història amb una interpretació simple. Els cavallers del Greal havien traït la seva sang ària i s'havien rendit a les supersticions cristianes. Però la sang de Crist, segons ells, era ària i per això Himmler va ordenar la seva recerca. Sí, tot és una mica complicat.
Vale, va ordenar la seva recerca, i però... com? És a dir, només hi va anar ell o va enviar gent o què va fer?
De fet, hi havia una altra persona que es deia Otto Rahn, que era un historiador alemany, un historiador nazi, que al final va acabar morint als Alps, que havia buscat el Sant Greal amb expedicions per tot el món. Per exemple, ell creia que, a diferència de Himmler, que Montsalvat era Montsegur, el castell càtar de Montsegur. Ell no, Himmler tenia ell creia que estava a Montserrat i ell el que va fer, ja que estava a Barcelona, doncs va anar a fer una visita al monestir per veure si podia treure informació.
Estem parlant de l'any 40, arriba Himmler, toc toc, soy Himmler, i els monjos què li diuen?
I els monjos, clar, no, em consta que no els fa massa il·lusió la visita, però estem parlant de l'any 40, fa una setmana just que s'ha executat el president Lluís Companys, no estan les coses com per revoltat massa, i el que fan és rebre'l, tot i que no el reben les màximes autoritats del monestir, sinó que posen amb una persona jove, amb un jove monjo, a rebre'l. I és un jove monjo que, atenció, Roger, jo vaig tenir la sort de conèixer, ja no era jove, ja de gran quan el vaig conèixer jo, sí. Però el vaig conèixer l'any 2002.
I qui era? Què et va explicar?
Era un senyor que es deia Andreu Ripoll, que ell, en aquell moment vivia en una residència a Alella, i una persona, com dèiem la setmana passada a la Neus Català, amb una memòria impressionant. Ell recordava completament tots els detalls.
Home, no m'estranya. O sigui, tu estàs allà, ets el més jove, i diuen, no, que ve el nazi, clar. I et foten una empenta, i diuen, vés-hi tu.
Però quin és aquest argument, a més?
Clar,
però,
el
més jove.
L'argument era que parlava alemany. I era l'únic monjo de Montserrat que parlava alemany, era el pare.
Quina pressió, no?
Molta pressió. Ah. Ell diu que recorda, ho deia, que recordava Hitler com una persona absolutament prepotent i maleducada. I ell, durant les vegades que jo vaig poder parlar amb ella a l'ella, ho va repetir diverses vegades i amb molt despreci. O sigui, parlava amb molt despreci de Himmler. Ell recordava que quan van arribar Himmler acompanyat d'una setantena d'acompanyants entre dirigents nazis i dirigents franquistes, es van situar a l'esplanada del monestir, i llavors hi havia entre ells un general, que em sembla que es deia Wolf, que és un general que va morir després de la guerra, que va cridar al pare Ripoll per dir-li si era ell el que acompanyaria a Himmler. I li va dir, escolti, vostè parla alemany? I ell li va dir, sí, sí, jo parlo alemany. I diu que llavors ell en alemany li va dir, doncs miri, el senyor Himmler no té cap interès en visitar el monestir.
Uf.
El pare Ripoll va dir, home, què fa aquí dalt si no vol visitar el monestir? És una cosa ben estranya. I llavors ell diu, però no volia visitar el monestir, doncs jo li vaig fer una visita completa per tot el monestir.
I és això... un càstig bastant.
Però què fas, Andreu, què fas?
Sí, terrible. I això,
te diu, la jugues?
Te la jugues, clar. I va comportar moments de tensió bastant forta.
I tot això sent jove, sent molt jove.
Era molt jove, sí. Era un home amb molt caràcter. Ell, per exemple, diu que quan eren a la biblioteca del monestir, és que tot és una mica al·lucinant.
Sí, Himmler de sobte va ser com aquell alumne, no, de la classe de segon de primària, que en aquell moment no està gens interessat.
No.
I va fer igual.
Jo vull el Sant Graal i ja està.
Clar, ell diu que eren a la biblioteca del monestir, i Himmler només li preguntava per la documentació sobre el Sant Greal que tenien els monjos amagada. Aleshores, el pare Ripoll deia, és que no tenim cap documentació amagada aquí, és que no hi ha res. I Himmler li deia, no, a Alemanya tothom sap que el Sant Greal està amagat aquí. Com que ho sap tothom, vostès tenen la documentació i m'ha de facilitar la documentació. I l'home diu que, profundament al·lucinat, li intentava explicar que no hi havia documentació, però és que, a part, per la Guerra del Francès, es va cremar tot l'arxiu de Montserrat, i que, a part, no hi havia cap prova documental mai de que el Sant Greal hagués estat a Montserrat.
La jornada i la visita va estar plena d'incidents provocats per la prepotència del jerarca nazi. Un cop havíem sortit de la biblioteca del monestir, la visita va seguir cap al museu, on hi havia una reproducció del Temple de Jerusalem. Himmler la va assenyalar amb el dit i va cridar amb veu alta: la primera banca. Davant d'aquell atac gratuït als jueus, em vaig indignar i li vaig respondre que Jesús també era jueu. Però Himmler va contraatacar afirmant que Crist no era jueu, sinó de raça ària, i que d'aquest fet n'hi havia proves fins i tot a la Bíblia. Vaig decidir callar. Era increïble tanta incultura.
S'assembla a molts moments que estem vivint ara.
Sí, la incultura és una cosa que...
Prepotència barrejada amb incultura, triomf polític i poder màxim.
Sí, sí, sí. I no diguis més, Roger, perquè...
No, no diré res més.
Millor que no diguem res més.
Com va acabar?
Mira, doncs va acabar que després d'aquesta visita pel monestir, Himmler va pujar amb el telefèric Sant Jeroni fins a dalt de tot de la muntanya de Montserrat i... Ripoll recordava que era el moment que més li va interessar de la visita. Ell va estar passejant sol durant una bona estona, parlant sol, concentrant-se, convençut, segurament, deia el pare Ripoll, de que estava aixafant la terra que amagava allò que ell buscava, que és el Sant Greal. Després va baixar amb el telefèric i quan va baixar va aprofitar per insultar els benedictins alemanys dient-li al pare Ripoll que eren uns lladres, uns sodomites i uns pedrastes. I llavors, després de dir això, va deixar el Ripoll amb la paraula a la boca i va marxar per on havia arribat, però sense el Sant Greal, naturalment, que no el va trobar.
Però què esperava, trobar-se el pare pel terra?
Es van... clar, si no hi havia documentació, no hi havia. O la tenien amagada.
No, és que no hi havia res.
No hi havia res.
No, clar, és que a més es va cremar tot durant la Guerra del Francès.
I què va fer? Va marxar Himmler?
Sí, va marxar.
Amb la cua entre cames.
Va marxar enfadat i, ja dic, renegant contra els benedictins alemanys.
I després van seguir buscant el Graal en altres llocs? Et consta, tu, això?
Amb la mort d'Otto Rahn es va acabar bastant la recerca del Graal per part dels nazis.
L'historiador.
Sí, l'historiador hi havia fet moltes alpinisme per buscar pels Alps i buscar per Montsegur, etcètera, el Graal.
Perquè un historiador busqui el Graal no és una mica ja...
És una mica, bueno,
ja... Contradictori?
Gent que es diuen historiadors que a vegades fan coses molt estranyes.
Com qui?
No, hi ha molta gent,
Molt bé, hosti, després, com va acabar Himmler? Tu te'n recordes?
Doncs mira, ara veuràs perquè et deia que era indigne i covard a la vegada, no? Ell, al acabar la guerra, quan va veure que no podien guanyar, el que va fer va intentar negociar d'esquena a Hitler, o sigui, trair a l'home que l'havia promocionat, a Hitler, i negociar amb els nord-americans i els britànics. Només excloia de la negociació els soviètics perquè eren comunistes. Quan Hitler se'n va assabentar, que està al seu búnquer de Berlín i els últims dies, el que va fer va tenir un gran disgust, el va destituir tots els càrrecs, el va declarar traïdor i el va condemnar a pena de mort en absència. Una pena de mort que no va poder aplicar perquè l'endemà Hitler es va suïcidar completament decebut del que li havia fet la seva mà dreta. Llavors Himmler es va trobar completament... perseguit pels aliats, rebutjat pels seus, i el que va fer és passar la clandestinitat, es va afaitar el bigoti, es va posar un parche a l'ull i va intentar doncs passar desapercebut sense sort, perquè va ser detingut amb un control de carretera per dos soldats anglesos al nord d'Alemanya.
Jutjat?
No, en aquell moment, just després de la detenció i davant de la sorpresa dels seus captors, el cap de les SS es va suïcidar menjant-se una pastilla de cianur que tenia amagada. El van enterrar a prop d'allà, al lloc, tal com li corresponia, a l'interior d'una bossa d'escombraries. El van enterrar a dins d'un bosc. I jo diria que realment amb aquesta persona sí que no li puc desitjar de cap manera que descansi en pau.
Jordi Creus, moltíssimes gràcies. Quantes coses aprenem amb Jordi Creus, eh?
Mare meva. Però a mi el que m'agradaria és retenir, o sigui, poder-ho retenir. Tu tot això ho tens al cap, Jordi?
Algunes coses sí, algunes coses
clar.
Les hem de buscar de vegades.
Tu tens et saps la lletra del Capità Planeta.
Només dues frases,
i ell
per
se
això.
Sap
exacte.
Coses.
Sí, mira,
no té valor
igual,
això teu.
I tant, i tant.
Té molt raó, valor, jo crec que molt més.
M'hauria d'envejar, Jordi.
Sí, també és molt. No.
Nosaltres ara fem una aturada per retenir tota aquesta informació molt interessant que ens explica sempre el Jordi Creus, i bàsicament perquè la que ve després no és gens interessant. O sigui, retingueu aquesta perquè la després, que és la de l'Adam Martín i el David Olivares, és absolutament prescindible.
Això està molt bé perquè la gent no apagui la ràdio. Jo crec que hauries de fer al revés, hauries de fer com falsos esquers.
No.
Digues que ve algú altre i després arribaran ells, saps?
I a més ja van venir per Sant Jordi, no?
Tenim Beyoncé.
Ah, d'aquí una estona, l'estat de Gràcia.
Per parlar de Homecoming en primera persona,
sí,
tindrem un traductor simultani.
30 milions que ens ha costat euros perquè vingués.
Hi haurà una exclusiva.
Jo li podria fer una pregunta després.
Aquí.
És que vaig llegir l'altre dia... Que...
No ho pots dir ara perquè no tenim... Queda't.